Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Avui, a quarts de 12, a l'eclipsi del suplement, ens visita Carla Simón, una de les directores de cine catalanes més aplaudides. La seva última pel·lícula, Romeria, torna a estar nominada als grans premis que s'entregaran a aquestes properes gales dels Gaudí i els Goya. Simón aborda de nou les relacions familiars, parla de la seva família, un pou sense fons d'històries que, en el seu cas, amb només 18 anys, la va portar a fer un viatge fins a Galícia per descobrir la verdadera història dels seus pares biològics, que van morir de sida quan ella era petita per culpa de l'heroïna. Com totes les propostes de Carla Simón, es tracta d'una pel·lícula valenta, tractada amb una delicadesa que enamora i també amb una dimensió onírica del film. És per això que, durant el procés de creació, la directora de cine va treballar amb un psicòleg especialista en somnis. La va ajudar a interpretar els seus somnis i després va escriure el guió de la pel·lícula en funció d'aquesta lectura. Un exercici que sovint nosaltres també hem demanat als nostres tertulians. Per exemple, sabem que la Núria Orriols sovint somia que arriba tard a les tertúlies del suplement. Sabem que l'Oriol Marc somia que es deixa les raquetes de tennis quan arriba l'hora del partit. Sabem que la Marta Monforte somia que comparteix una festa amb Beyoncé. I sabem també que el Carles Monguilot somia que, en ple judici, no ha acabat la carrera de dret. Què vol dir tot això? A veure si el doctor Estivill avui segur que ens ofereix alguna resposta. La pregunta del dia, però, la que avui no aconseguirem resoldre de cap manera, és una altra. Què somia Donald Trump? La resposta sí que fa por. Avui a la tertúlia del suplement hi tenim la Núria Orriols, que és delegada del diari Ara a Madrid. Què tal, Núria? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Marta Monforte, que és periodista d'Infolibre, també a Madrid. Marta, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Us heu trobat ja, eh?
Sí.
On heu...
I et vam passar constància gràfica.
On heu coincidit?
Al Congrés.
Al Congrés,
vam estar el dijous.
Sí.
I el judici dels Pujol també, aquesta setmana?
Jo tampoc.
Molt bé. O sigui que us heu trobat, us heu pogut abraçar i heu pogut compartir alegries i penes, eh?
Efectivament. Sí. Ja hem quedat per a fer unes cerveses, que és l'important.
Molt bé. A l'estudi de Catalunya Ràdio, molta gent avui també. Carles Monguilot, advocat penalista. Bon dia, bona hora, Carles.
Hola, molt bon dia.
L'Oriol Marc, que sots cap del Nació, sots director del Nació, com ho he de dir, això?
Sots director, està bé.
Molt bé.
Bon dia.
Cada dia et presento d'una manera diferent, Oriol.
Ja està bé.
Molt bé. També ens acompanya el doctor Eduard Estivill, convocat d'urgència. Doctor, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia. Estic una mica adormit, eh? Bueno, però normal, no?
Venint de tu.
Exacte. Eh? Un permís, no?
Has descansat?
He dormit molt bé, sí.
Fantàstic. A veure, també tenim... Posa'm la cançó, sisplau.
Digue-li a la pluja que no plogui tan fort.
Tomàs Molina, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
El Tomàs Molina... Doctor Estivill, a les 8 del matí ens ha explicat el seu somni recurrent, que m'ha deixat de pasta de moniato. A veure, Tomàs, si algú s'ha llevat tard, ens el recordes, sisplau?
Doncs que estic... Com estic, vaig estar allà, jo, i de cop vaig pensar, noi, on has d'estar del cotxe? On? I llavors vaig com caminant pels carrers buscant el cotxe i no el trobo, i em vaig com posant nerviós. I llavors, de cop, perquè hi ha un que ho passa moltes vegades, dic, Molina... estàs dormint i el cotxe és al pàrquing. Llavors se'm passa. Però passa una estoneta fins que no me n'adono que estic adormit i que això és un somni, tinc un moment una miqueta d'ensurt.
Expliquem una cosa bàsica abans, eh? És a dir, per què es produeixen els somnis? Per què somiem, no? Mira, quan estem desperts, el que fa el cervell de les persones és captar informació pels seus 5 sentits i les guarda dintre el cervell. També guarda emocions, i aquestes emocions poden ser l'alegria, la tristor, l'angoixa, la pressa. Quan estem desperts, aquesta informació que tenim al cervell, quan la necessitem, som capaços d'anar-la a buscar, juntar-la coherentment, atenció a aquesta frase, frase, juntar-la coherentment i explicar el que m'han preguntat. Per exemple, si jo aquests tres companys tertulians els dic què heu fet abans de venir aquí, clar, amb aquest milisegon seríeu capaços d'explicar-me el que ha passat. Quan dormim, el que passa és que el cervell també configura històries, és a dir, ajunta informacions, però ha perdut la capacitat d'ajuntar-les de forma coherent. Per això hi ha informacions tan reals en un somni, però que no tenen res a veure una amb l'altra. Per exemple, el Tomàs segur que durant la seva vida normal, estant despert, algun dia li ha passat que no recordava on deixava el cotxe. Un altre, per exemple, si recorda qualsevol cosa, si és negativa, la recordarà amb angoixa. Per exemple, que no arribem a agafar un tren, que ens deixa una nòvia. Tot això són informacions. Per tant, des del punt de vista científic, interpretar el que vol dir un somni encara no ho sabem fer.
Com et quedes, Tomàs?
Que no trobo el cotxe.
Hola, no, que tinc... Saps que m'ha tret també que ara el mòbil et diu on l'has deixat? I també pot ser una altra de les solucions.
L'angoixa t'ha desaparegut. Però aquesta sensació que li passa al Tomàs d'estar dormint i al final està somiant una cosa tan surrealista que acabes donant l'ordre al teu propi tu de... Escolta'm, Tomàs... Jo em dic
Molina a mi mateix,
Molina, que estic dormint. Desperta. Estàs somiant.
No, és que en aquell moment ja està despert. És a dir, quan s'acaba un somni... Mira, fixa-t'hi, per recordar un somni ens hem de despertar. Si no ens despertem, no recordem el que hem somiat. Durant la nit, quan les persones, per exemple, dormen malament i es desperten molt, també et diuen que somien molt. La gent gran, que es desperta més vegades, somia més de que quan era jove. I si nosaltres tenim un dia estressant i durant la nit ens hem emportat aquesta angoixa en el nostre son, el son serà més irregular, ens despertarem més vegades i recordarem més els somnis, i és molt probable que aquests somnis siguin somnis angoixants o malsons, el que en castellà es diu les pesadilles. Per això, per recordar un somni ens hem de despertar. I el que li ha passat al Molina és que sí, s'està despertant, perquè sempre passa, quasi sempre, a la segona meitat de la nit, perquè és la fase on es produeixen els somnis, que és la fase REM. Allà el cervell configura aquestes històries i és molt fàcil que es desperti. Llavors, clar, al final sempre és tio, no pensis més que estàs despert, que això és un somni, no? Per això normalment s'acaben bé els somnis.
Mm. Sort que el doctor Estivill estava adormit, Si va estar despert.
Imagina't. Anirem cas per cas, perquè el tema de la Beyoncé amb la Marta Monforte també vull tots els detalls d'aquesta festa que s'imagina compartint en aquest somni. Però abans, a veure, Tomàs, ha plogut molt aquestes últimes hores i encara ho farà més les que vindran. Què ens ha deixat la pluja fins ara a Catalunya i què ha de passar amb aquesta llevantada que anem anunciant? Quan arriba la llevantada i el pitjor encara està per arribar?
Sí... Però deixa'm dir, ara com que estàvem amb aquest to reflexiu del doctor Estivill, que és una situació que cal estar atent, cal seguir amb atenció i cal tenir la precaució, però que no és una situació excepcional, perquè a vegades se'ns en va una mica de les mans, no? Perquè si mirem les precipitacions de les últimes hores del dia d'avui, a Bellvei, el Vall Penedès ha fet 23 litres, a Sant Quirze del Vallès, el Vallès Occidental, ha fet 19 litres, al Ripollès, a Núria, hi ha fet 16 centímetres, que és cruix, que quedi clar. És a dir, que 16 centímetres, si vas amb el cotxe, necessites cadenes. Però no és una situació que no haguem viscut moltes altres vegades. Doncs bé, seguirem amb una situació de llevantada, que a Catalunya en tenim molt freqüentment, de llevantades, que per això té nom, i que hem de seguir amb atenció. Però no és una situació d'aquelles de perill intens, anem a dir-ho d'aquesta manera. No, he fet un parèntesi.
Important.
No és que estigui negant a ningú, no, però...
El que sí que l'alerta és màxima és amb el risc d'allaus, que estem a 4 sobre 5.
Correcte.
Ja hi ha hagut una desgràcia, en aquest cas, als Alps, aquestes últimes hores, a la regió austríaca del Pongau, i amb 5 morts, però la situació pel risc d'allaus és important a casa nostra des de fa dies, i especialment aquest cap de setmana, i l'avís de protecció civil sobretot va en aquesta direcció, amb les activitats a l'aire lliure en zones de muntanya on ha nevat aquestes últimes hores.
De fet, és 4 a la Ribagorça i a la Vall Fosca, i és 3 a tot el Pirineu, és a dir que la situació és rellevant, no li trec rellevància, però... És una situació de pluges i de sobretot de temporal marítim, el que tindrem sobretot demà i demà passat. Avui encara no, avui si aneu a la platja veureu la mar moguda i alguna onada forta, però el temporal de llevant sobretot serà demà a l'Alt i Baix Empordà.
Molt bé. Fins quan durarà aquesta llevantada, Tomàs? Dilluns, dimarts?
Fins dimarts. Fins dimarts, que de fet dimarts ja anirà baixant i a partir de dimecres fins i tot ja farà... Bé, hi ha alguns mapes que ho posen, ho allarguen una miqueta, altres que ho allarguen menys. No acaba de marxar la situació de ruixats al litoral al llarg d'aquesta setmana, però el que seria la llevantada, que està associada amb una borrasca que li han posat nom també, que es diu Harry, seria dilluns i bona part de dimarts, i especial en tot el litoral, però en particular a les comarques de l'Alt i Baix Empordà.
Aquest és el temps que ens espera amb el Tomàs Molina. Moltes, moltes gràcies. Que tinguis bons somnis, Tomàs. Una abraçada.
Bon dia.
Va, aquesta li dediquem a l'Oriol Marc, sopa de cabra, els teus somnis. A veure, Oriol, a tu què et passa amb una raqueta?
A mi em passa que entro al Club Tenis Sabadell per més senyes, que és on jo entrenava la meva última etapa quan jugava a tenis. Fa sol, és un dia radiant, estic content, perquè tinc un partit important, i a mesura que vaig acostant-me a la pista, vaig pensar en el partit, que anirà bé, que tot anirà bé, m'assec a la cadira, que hi ha al costat de la cadira alta de l'àrbitre, em cordo les bambes, sempre les porto descordades abans d'entrar, i en obrir el raqueter m'adono que només en tinc una. I com que només en tinc una, pateixo, perquè es poden trencar les cordes durant el partit, i, per tant, ho passo francament malament. I tinc el record, el somni continua, que jo estic jugant tota l'estona com amb el fre de mà posat perquè no se'm trenquin les cordes, perquè no tinc recanvi d'aquella raqueta. I és un fart de patir. I és una cosa que jo crec que l'assumiu un cop cada 15 dies, com a mínim. No sé si amaga alguna cosa o no. No,
segur que sí, ja t'ho dic ara.
Algun trauma.
Que no.
Si comencem pels traumes.
Que no hi ha cap trauma, que no. Que segur que algun dia et va passar això, ha quedat en el teu cervell.
Et va passar?
Segur que t'ha passat.
El
tots
que sí
els que juguem a tenis ens ha passat algun dia, que ens deixem o les sabates o les bambes o no sé què. Això queda en el teu cervell. Mira, hi ha una cosa que és interessant que no he explicat abans. Com que es produeixen en aquesta fase REM que us he dit, que és a última hora de la nit, allà el cos no té capacitat de moure's. És a dir, estem totalment quiets. Tenim atonia, que se'n diu, falta de força. Per això no podem interpretar el que estem somiant. Per exemple, si correm perquè no agafem un avió, no correm, no saltem del llit, estem quiets, només ho somiem, no? I això segur que et duria passar. No té cap interpretació, és a dir, no es pot... Pots elucubrar el que vulguis, eh? I podem fer un show aquí ara.
És a dir, tots els psicòlegs freudians que fan les interpretacions dels somnis... no hi dones gaire veracitat, tu, Eduard.
Jo sóc un científic com a tal agnòstic, i com a tal, si no em dones la informació totalment contrastada, doncs la respecto, però no la segueixo.
Però respectes com el tarot, per exemple, o com la carta...
O aquell dia que vam parlar del Feng Shui i tot això, no?
Molt bé.
El mateix.
És important. Algun matís sobre la teva història?
No, cap ni un. El que és fort és que no em va passar mai, perquè sempre tenia molta cura d'anar amb, com a mínim, tres raquetes encordades a jugar als partits. Però és veritat que a vegades et quedes jugant, que te'n queden dues com a molt, per tant, si en trenques una, adéu molt bones, et quedes sense recanvi, i això sí que recordo jugar patint a vegades per... Bueno, no té que no em quedi sense.
Va, Beyoncé. Marta Monforte, quina relació tens amb Beyoncé?
Doncs no tinc molta relació, vull dir, no és una de les meves artistes favorites, m'encanta, no? Però no la sol que escoltarà sovint, per això em fa més gràcia, no?, aquest tipus de somnis, que sí que en tinc. Jo tinc més de dolents que de positius, o almenys me'n recorda més dels dolents, suposo que això és per alguna cosa. Però en els positius em sol passar un somni recorrent, que estic amb la meva parella o amb les meves amigues de viatge, jo què sé, a Vietnam o a Perú o on siga, i arribem a l'hotel i ens conviden a una festa, i en la festa està Beyoncé, per exemple, no? Passen moltes coses surrealistes per arribar a aquesta festa, i en la festa està Beyoncé, però igual també està Xi Jinping, el president xinès, o també està qualsevol que no pega gens en aquesta festa, i a mi m'encanta, clar. I després l'endemà ho comentem i ningú ens creu, per supost, no? I aquestes coses, que això em passa de manera... Canvien els personatges, però la dinàmica sol ser aquesta.
Descanses bé, tu, Marta, normalment? Alguna consulta pel doctor Estivill, més enllà de si algun dia coneixeràs Beyoncé de debò?
Doncs mira, això m'encantaria. Sí que sol somiar molt, o me'n recorde prou dels somnis que tinc. Intente dormir bé, però moltes vegades em passa, que jo no sé si és l'addicció aquesta a les pantalles o qualsevol cosa, que em costa dormir i no em dorc fins la una, les dues de la matinada. I clar, després em llevo i estic cansada, clar.
tot és coherent el que expliques, fixa-t'hi. Hi han coses molt divertides en els somnis, que mai saps com s'acaben. Per exemple, jo també, com que m'agrada la música, tenia un grup que era Peter, Paul and Mary, que m'agradava molt. I un dia vaig somiar que em convidaven al festival que ells feien. Jo estava al darrere seu i estava esperant que em cridessin per cantar una cançó amb ells. Però mai passava, no passava, i llavors em despertava. Jolín, ara no sé si
hagués estirat una mica més el son,
I altres vegades passa, per exemple, que estàs amb algú, que estàs amb una parella nova, que és un sopar encantador, que tot va molt bé, va molt bé, va molt
bé. Us passa això d'estar amb una parella nova?
És possible.
No, a mi no.
Bueno, sí, és igual, alguna
conegut. Però si m'hi trobés m'agradaria concretar.
Clar, a veure, com s'acaba, no? No s'acaba mai, no saps mai si ha acabat bé o malament, no ho saps. És molt normal que expliques, No, jo crec que no és cap patologia. Segur que en el teu cervell hi ha quantitat d'informació, segur que has pensat en la Beyoncé o has pensat en qualsevol altre personatge i se't barrejaran coses realment al·lucinants. Coses de quan és petita, quan ets gran, que has somiat, que has pensat, que t'han informat, que has llegit. El cervell és brutal.
I els malsons, Marta?
Sí que sol tindre molt de malson, que jo crec que són coses recurrents, que és, per exemple, que algú de la meva família té un problema de salut, o directament es mor, o que, per exemple, sí que somnia de forma reiterada, que jo crec que això pot ser sí que amaga alguna cosa que o dice amb la meva parella, o pot ser tinc una nova parella, però no ha acabat de tancar el que ha passat amb l'altra, o coses relacionades amb la feina, no? Que em quede dormida, que publica alguna cosa que no és certa i després, clar, els meus caps em renyisen. Jo això sí que ho veig més relacionat en coses que jo tinc al cap, que no, i se dia en concret, no he tancat bé o que, no, que el tinc la cosa ahí i després ho trasllade als somnis.
Que bé ho expliques, que bé ho expliques, perquè vol dir que en el teu cervell has guardat aquestes emocions. Abans us explicava que guardem emocions de tot tipus, tant les positives com les més, diguem-ne, negatives o preocupants. En el teu cas, com que ets responsable, segur, igual que tothom, en algun moment de la nostra vida hem amagatzemat aquesta sensació negativa, que es barreja amb el somni i per això és més predominant en aquests somnis.
9-3-2-0-7-4-6-4, tenim un munt de trucades en espera, que han trucat directament al telèfon del directe. Hi ha moltes consultes i no sé si arribarem, però podeu traslladar també algunes consultes i els vostres somnis recurrents a través de suplement@catradio.cat i també els anirem traslladant en la mesura que puguem. Va, una cançó. Aquests són els Cranberries, Montguilot, te la dedico a tu.
Ah, molt bé.
Dreams, es diu.
Els havia conegut immediatament.
A veure, el teu somni recurrent, Montguilot.
No, ja, mira, tu explicaves que somies que estàs fent de periodista i no has acabat la carrera.
Sí, a mi passa... amb una assignatura, que em falta només una assignatura.
Com a mi, i a més és cert que és l'última que em va costar més aprovar, que era dret processal, i encara somio que estic exercint, però hi ha una...
O sigui, tu somies que estàs al judici?
Sí, sí. No, que estic en un judici des de fa molt d'anys fent judici, dic, però si no vas acabar el dret processal...
O sigui, que ets un impostor, somies.
Home, no, i un delinqüent, perquè si de periodista sense títol, mira, jo crec que...
N'hi ha uns quants.
I no vas a la presó.
Hi ha un carro.
Però l'advocat que no té el títol comet un delicte d'intrusisme i pot acabar a la presó.
I això també ho fan els metges, hi ha alguns metges que no tenen el títol,
Bueno, s'explica que hi va haver-hi un jutge que... a la Guerra Civil, va suplantar el seu germà i va fer de jutge durant 40 anys. I quan es van jubilar tots, van veure que ell no era el jutge, sinó que el seu germà l'havia matat a la Guerra Civil. I el que és paradoxal, o no, és que havia fet unes sentències impecables. O sigui, que no és necessari, potser, ni tenir la carrera. En el meu cas, és tan real que crec que la penúltima vegada que vaig somiar això, el jutge era el Marchena, sobre això. A més a més, l'has fotut grossa, perquè estàs al Suprem. I és recurrent. Jo te volia comentar, doctor, jo vaig estudiar a COU l'any 1975, fa 50 anys, i teníem un professor d'una assignatura molt recent en aquell moment, que era Sociologia, que ens va dedicar, que era el doctor Agustí Casanovas, que és un filòsof que encara escriu al Diari de Girona, una persona molt interessant, ens va impactar, jo tenia 16 anys, ens va explicar la interpretació de los sueños de Freud. Clar, jo veia que Freud, a més en aquella edat, tot ho reduïa a una qüestió sexual. Per exemple, jo somiava, que encara somiem tots, que voles... o que caus. Doncs, segons Freud, si no recordo malament, caure vol dir que tens por de quedar impotent. Jo, la veritat, és que amb 16 anys, por de quedar impotent, en absolut.
Cap ni una.
I volava sovint, i deia que si somies que voles, Freud sembla que deia que és que estaves tinguent una activitat sexual, no sé si de desig, o no sé si inconscient, no sé. Clar, tot ho reduïa. És cert, això, perquè em va quedar com... I ara tu em dius que té la mateixa solvència que el tarot, no?
No tant, però sí que és cert que Freud
va tenir
molts seguidors, i ha començat una línia de teràpia importantíssima, que és el psicoanàlisi. El que passa és que, des del punt de vista científic, que vol dir reinterpretar el que tu dius perquè ho pugui fer una altra persona a un altre lloc, és a dir, si tu dius que somies de tal manera, un japonès, per exemple, podrà fer un estudi i refrendar el que tu dius. Això és el, diguem-ne, la constatació científica d'un fet, no? Freud va fer algo realment novedós en aquella època, a més, relacionar-ho amb el sexe. Tot el que relaciona amb el sexe dona molt de sí, té molt morbo. Clar, que tu et digui no, que és que amb 16 anys ets impotent, doncs potser s'hauria de mirar, no?
Clar.
I que tot estava relacionat amb la mare, el pare, l'amor al pare, el complexe... Tot. Sí que és veritat que hi ha molta gent que té traumes i que té dificultats, que va guardant, però en el fons és el mateix. Si tu de petit has estat maltractat o has tingut alguna situació a l'escola, que tots l'hem tinguda i quasi tots l'hem superada, però alguns no, sí que pots tenir somnis recurrents d'aquests d'angoixa, por i de més. Però d'aquí a poder interpretar el que és el somni costa molt. Per exemple, la gent que somia que li cauen les dents. I em diràs què vol dir això?
A mi també m'ha passat.
I parlant, ara
anem a la Núria. Parlant de caigudes, a mi aquest dia no em passa, però de petit somiava que queia d'un avió, caiguda lliure. I et despertes amb un crit, eh?
I com s'acabava?
No, amb el crit.
Mentre caia,
no arribava mai a terra.
Mai arribaves a terra. és divertit. Si t'ho prens així, és divertit.
Tu diràs com t'ho has d'agafar, si no. A veure, Monguilot, de seguida la Núria, però tu en tens un altre que et connecta molt amb l'Oriol Marc, que és que vas a jugar un partit de futbol i què passa?
Sí, que no tinc les botes. Arribo tard, no tinc les botes, estic ja al vestidor, tinc que sortir a jugar i, a més, aquell dia seré titular i no tinc les botes i no els trobo i tots ja estan al camp i jo buscant les botes. Segur que em va passar alguna vegada que et deixes... Era el meu dia de futbolista i em devia quedar aquest trauma. I després, pensant-hi molt, és cert que quan tenia 16 anys havia quedat un dia perquè l'entrenador nou del Girona jugava amb el Girona, que era un tal Aldecoa, que segur que la gent que té una edat te'n recordes. Doncs Aldecoa va dir, agafaré 4 o 5 juvenils i els provaré perquè potser algun me'l quedaré, els altres els traspassaré. I jo vaig arribar tard, perquè era l'estiu, treballava per pagar-me els estudis, i vaig arribar tard. I arribo a la plaça Catalunya de Girona, on ens esperava l'autobús, i just quan jo arribo ja marxava l'autobús. Anàvem a jugar, no sé si, a Badalona. I no es va parar. I l'Aldeco allà dins va dir, diu, este que és incapaz de llegar puntual, este ja no es jugarà en mi equip. No sé, un trauma que em devia deixar, però que encara ara ho somio.
Tard, i
sense botes. Evidentment no jugo.
No li diguis trauma, era una angoixa puntual, alguna cosa que t'importava moltíssim, no? No vas quedar traumatitzat per allò.
No, perquè també sé que probablement encara hagués arribat a temps i amb les botes no hagués la meva carrera esportiva com a futbolista, hagués tingut el recorregut que hagués tingut.
Exacte.
Un quart i mig de 10.
Oh, això és...
Sí, senyor.
Espera, que l'Oriol ens vol presentar la cançó.
Això és Fleetwood Mac.
Sí.
Va, és que aquí tens un músic...
M'agrada. És músic autèntic.
Brutal, Fleetwood Mac, és brutal. Christine McVie, brutal. Sí.
És el disc, com saps, els rumors dels 77, no?
Aquí on el veus, l'Eduard Estivill, a banda d'haver interpretat un munt de vegades el Puff era un drac màgic, ha compartit escenari amb Jack Johnson.
Oh, això està molt bé.
Bueno, és el meu hobby. La música ha estat el meu hobby i això m'ha permès...
Si podries haver guanyat la vida, segurament, també.
No ho sé, però la medicina m'ha anat molt bé. O sigui, me'n va molt bé, perquè m'agrada.
Jo cantava...
T'hi has guanyat més la vida amb la història dels somnis, que...
Bueno, perquè en un moment determinat vam decidir seguir la línia professional i ser 100 metges, no? Els tres, perquè érem tres en el grup, i un economista, l'altre psicòloga i jo vam seguir la línia professional, però vam poder triar, no?, anar a la via més artística, però bueno, no ho vaig veure gaire clar.
Doncs jo, com eren petits els meus fills, la meva filla, que ara té, que està advocada, i que la Maria, que té 36 anys, 37, que ara recorda que jo li cantava Paf, era un drac màgic, sí, sí. I quan el nen es feia gran i se'n anava i el drac plorava...
És tristíssima
ara,
aquesta, és tristíssima.
Sí, sí, encara ara plora.
Jo crec que és la cançó que més m'ha fet plorar a la vida.
Segur, és un trauma, però és que...
La van fareu posar-la, o...? Sí,
la van posar un dia en un festival d'estiu del nen.
I què?
I em va costar reprimir les llàgrimes davant de tothom. Ai, que patirem, eh?
He vist això en els recitals, en els festivals, quan cantem aquesta cançó. Clar, hi ha tres generacions allà. Hi ha els nens, hi ha els pares i hi ha els avis. Els tres plorant. Sí, però és que el drac, el nen aquest era un cabron, que no veia... Va deixar tirat el pobre drac. El
pobre drac.
Se l'estimava, el portava a passejar...
Tot i que el drac...
Silenci.
...per sempre.
...del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar.
La sap tothom.
Paf, era un drac màgic que vivia al fons del mar.
Aquesta guitarra és la teva, oi?
Sí. I el mèrit de la cançó, aquesta que ha tingut tant èxit, és del Ramon Casajoana, que era el nostre company que va traduir la lletra. En anglès, el Paf és el nom del drac, però el nen també té un nom, és el Jackie Paper. En canvi, el Joan, el Ramon, que va fer la reinterpretació, diu els nens, en general. Això fa que s'impliqui tots els nens. I per això, doncs... Però la història real acaba bé, eh? Que ells no la van començar a cantar mai. Peter, Paul and Mary, que és el que va fer la cançó, no va cantar mai l'última estrofa que va fer Leonard Lipton. Perquè l'última estrofa diu el nen, quan es fa gran, té un fill qui torna a buscar el drac i tornen a ser amics. Molt americà, com podeu veure, eh? Molt Hollywood en aquella època. Però aquesta estrofa no la van posar mai a la cançó.
Fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar.
A ritme de Falsterbo, en aquest diumenge plujós, en què molt segur que encara no us heu aixecat del llit, esperit de cap de setmana, també Núria Orriols. A veure, somni recurrent de la Núria, endavant.
A veure, a mi em passa que em llevo a l'hora que toca, el que passa que quan he d'arribar al suplement, que és diumenge a les 9 normalment, no acabo d'arribar mai, i em passen coses entremig que fan que no arriba a temps. Llavors li escric a la Sònia dient ja arribo, però no arribo, llavors al final arribo, quan s'ha acabat el programa... I normalment l'escap està enfadat amb mi, diguéssim.
Quin honor, eh? Sortir sí. Els teus somnis, eh?
Però ara no m'agrada que diguis que això m'ha passat, que em diràs que això m'ha passat i que per això ho somio. I no és veritat que m'hagi passat.
No, passat, és veritat, no ha passat mai.
Ha estat a punt de passar unes 150 vegades.
No,
Núria, és mentida. L'Oriol et vol fer emprenyar. Jo
és que l'Oriol que... sempre difama. O sigui, sí. No, no
arriba molt justa, però sempre arriba a l'hora. Sí. Això és així, jo dono fe.
Perquè, com diu el clàssic, no ens vol privar del plaer d'esperar-la.
Tu sempre tan cavaller, eh, Monguilot?
A veure, què hem de dir-li a la Núria Eduard?
Va, que és molt normal, Núria, això vol dir responsabilitat, això... Puc fer dues interpretacions, eh? Si vols, interpreto o t'explico científicament. Científicament és el que ja us he explicat, que en alguna ocasió tu vols ser responsable, vols arribar a punt i sempre pateixes per no arribar a l'hora, no? I això és lo normal. Si vols una interpretació fantàstica, et podria dir que quan eres petita hi havia una veïna que et mirava malament i aquesta veïna tenia un amic que pujava al Tibidabo i des de dalt l'avió del Tibidabo mirava el mar i del mar es conjuntava amb el Tibidabo i això feia que no arribessis tard. És una bona interpretació. No
sé. Hauria dit Freud, potser.
Per exemple.
Jo tinc una pregunta, Roger.
Endavant, i tant, endavant.
Sí,
endavant.
Per exemple, quan tens... perquè n'hi ha gent que parla quan somia, per exemple, la meva parella parla moltíssim quan somia, o crida inclús, o és sonàmbula, per exemple,
sí.
I també perquè algunes persones, a mi només m'ha passat, crec, una vegada a la meva vida, però la paràlisi del somni, que és horrible, perquè ho passes molt malament, jo crec que això és perquè el cervell no ha assumit que estàs despert, però bueno, per què passa aquestes coses, per exemple?
Anem per la primera. La gent parla durant els somnis i explica coses referents a el que està somiant. Per això molta gent espera que es parlin per preguntar-li coses íntimes i no contesten, o sigui, que no perdis el temps intentant preguntar-li coses mentre està dormint. No?
Val,
és un fet normal, recurrent i no vol dir res. La segona sí que és important. La paràlisi del son és el que tu dius. Mira, quan ens despertem, normalment el cervell connecta de seguida la part més motora, és a dir, la de moure'ns, amb la part d'estar despert, d'acabar el son. És a dir, tu sona el despertador i pots amb la mà apagar-lo o agafar el mòbil i apagar-lo. La paràlisi de son és quan es produeix un decalaix, és a dir, es desperta primer el cervell, però no s'ha despertat la seva part motora. Per tant, estàs totalment paralitzada, no pots ni obrir els ulls, no pots obrir les parpelles, però ets conscient de que estàs desperta. Això dura poc, però és molt angoixant, molt angoixant. Sí. Per això es diu paràlisis del son. No té cap interpretació, no vol dir res. És un fenomen, simplement, del despertar, que és habitual, es té sovint, i l'únic que has de fer és, quan et passi això, pensar en l'Estivill i dir, mira, m'està pensant allò que em va explicar, no m'agobio, no em preocupo, i veuràs tu que al cap d'uns segons el cos es desperta físicament. Per tant, normalitat total.
A veure, a veure si acabaràs sortint a tots els nostres somnis després d'això d'avui, Eduard. A veure, aquí hi ha una història, el dia que vam parlar de sonàmbuls, que també va ser un contingut que recordo que va aixecar bastanta polseguera. Tu, Monguilot, ens estaves sentint des de casa i et vas plantejar una pregunta professional, no? Sí. D'una persona que és sonàmbula.
És la inimputabilitat, no? O sigui, tu com a pèrit, doctor, podries venir a un tribunal a defensar que aquella persona que és sonàmbula, i recordo que una oient va dir que es vestia, o que sortia en pijama, però obria la porta, sortia, i no recordava després. Si jo, en un estat de sonambulisme, cometo un delicte, jo què sé, mato algú.
És curiós.
Tu creus que hi hauria una possibilitat científica de demostrar i convèncer en un tribunal que aquella persona és inimputable? És a dir, és com una enajenació mental transitòria perquè no és amo dels seus actes?
És una cosa recurrent que és difícil de suportar científicament, tot i que pot succeir. Per exemple, un dels tipus de sonambulisme és el que en diem les sexsòmnies. És a dir, que una persona dormint es desperta i fa un tipus d'acte sexual. Per exemple, si dorm amb la parella, doncs el pot acariciar o fins i tot fer l'amor amb ell, sense que se n'adoni. I l'endemà no ho recorda. Sí que és cert que hi ha casos d'aquest tipus. Però això és molt difícil de demostrar, perquè no podem fer una prova objectiva. Ah. És a dir, no podem fer un electroencefalograma o una prova del son mentre està passant allò, perquè aleshores es desperta la persona. Per tant, sí que s'utilitza moltes vegades amb negatiu. És a dir, oh, jo he fet això, però és que estava dormint. Oh, he fet això perquè estava, doncs, somiant. La veritat és que normalment el que fem quan fem un acte de sonambulisme sempre és repetir alguna cosa que hem après a fer quan estem desperts. És a dir, si nosaltres no agafem un ganivet i el clavem a algú, quan estem dormint és molt difícil que agafem, amb un episodi de sonambulisme, que agafem un gabinet i matem algú.
Sí, que ara podríem fotre una reincidència i dius, aquesta no és la primera vegada.
Clar, i per exemple, amb un nen, que és el moment en què apareixen els episodis de sonambulisme més típics, és un nen de 3 anyets que està aprenent a fer pipí al lavabo, aleshores estan dormint, s'aixequen, van a fer pipí, i com que estan adormits se'l fan al costat, i tan tranquil·lament torna a l'habitació, i la mare l'endemà li diu, que has fet pipí al terra, i ell diu, si no me n'he adonat, no? Això és un episodi normal. Normalment repetim coses que hem après, tot i que, clar, a les sexsòmnies tu ho has fet alguna vegada, si estàs amb una parella, doncs has tingut sexe amb ella, no? I succeeix, i és molt angoixant, Vam tenir un cas, pobre, que va venir la noia, i es parlava mentre es feia aquest acte, però parlava amb el nom de l'exnòvio. Imagina't tu, quin mal rotllo, no? Quin mal rotllo. I la pobra plorant, dient, ostres, no sé per què em passa, i és perquè, bé, el nom del nòvio el tenia al cervell i l'acte sexual, doncs, també l'havia practicat amb la seva parella, que ara s'estimava molt.
Relacionat amb aquesta qüestió, alguna consulta voleu fer més? Perquè si no, ja en tinc dues més i...
Jo en tinc una.
Vinga.
Tot això sense cobrar, ho veieu, no?
Sí. Sí.
No, és molt fort.
I que vam avisar l'Eduard Estivilla ahir a les 9 del vespre, vull dir que se li ha de reconèixer que avui sigui aquí.
Això és un dissol·licitat de la meva parella, que és que es veu que tinc la tendència a tenir algun espasme en el moment en què m'estic adormint.
Sí.
I a vegades tinc la sensació que estic jugant a futbol a la platja.
I
faig alguna xilena o alguna cosa així, que és una cosa molt extemporània i grotesca, però no tinc ni punyetera idea de fer xilena jugant a la platja. Però això què ho veig?
És normal,
eh?
Sí, mira, en el procés d'adormir-nos, el cos es relaxa. Però molt sovint, en aquest moment de relaxació, tenim com una sotregada que sembla, fins i tot pensem, que caiem per algun lloc.
Això
i
passa.
Ens despertem, això se'n diu un mioclonus. Mio és múscul. Clonus és sotregada. És una sotregada del moment de dormir-nos. És totalment benigna. Aquestes sotregades, a vegades, i aquí sí que seria patològic, es tenen mentre estem dormint, i no ens n'adonem. I és quan la parella ens diu, tio, que et passes la nit donant patades. Això és potser símptoma de que la persona no descansa bé, i això es pot tractar.
Avui a l'informatiu explicàvem una notícia relacionada amb el son, amb aquesta... que s'ha fet públic aquest estudi d'aquestes últimes hores. Conclusió d'un estudi de la Societat Espanyola de Neurologia: les noies adolescents tenen 3 vegades més risc de dormir malament. Segons l'estudi, el canvi de ritme circadiari i els canvis hormonals multipliquen el risc de les noies de dormir malament, cosa que no passa als nois perquè aquests canvis arriben més tard. També l'estudi conclou que les dones necessiten de mitjana 20 minuts més de son perquè el funcionament multitasca del cervell femení necessita més repòs profund per recuperar-se.
Que bé que facin estudis específics per dones. La ciència continua sent molt masclista. Tenim mils d'estudis sobre la pròstata i en tenim molt poc sobre la menopausa. Per tant, benvingut a aquests estudis, que estic totalment d'acord perquè conec molt bé la gent que els ha fet. És totalment cert, això. Per exemple, la noia, quan comença a tenir la primera menstruació, la primera regla, es troba malament, té canvis del caràcter. I la societat, com els seus companys, li diu: nena, que estàs tonta, que tens la regla. Sí? Això és, així és com tractem a les dones. I després sí que és veritat que per la seva càrrega social, especialment ara, no tan abans, però especialment ara, que no només estan incorporades en el món laboral, sinó que no s'han desincorporat del món de la casa. Encara que vosaltres, els joves, com tu, Roger, diguis: no, no, jo a casa ajudo, jo faig tot, jo no sé què. No, no, Qui pensa? És la parella, és la noia. Qui pensa en que s'ha de vacunar, que ha d'anar al pediatre, que s'ha d'anar al dentista, que s'ha d'organitzar? Només el fet sol de pensar-hi ja implica més càrregues emocional i això fa realment que tinguin més problemes de son. Em sembla molt bé aquest estudi.
Passant 5 minuts de 9:45 del matí, ho anirem tancant. Hi ha un munt de consultes que ens reservarem també per un altre dia. Més o menys tothom ha compartit els seus somnis en aquesta taula. Donald Trump, amb què creus que somia, doctor?
Està malalt, simplement. Sí, jo penso que és un malalt. Sí, una persona doncs, que no controla gaire. No sé en què somia. Jo crec que no dorm, i perquè està en un grau d'excitació contínua.
Diuen que és addicte a la dopamina, els que l'han tractat de prop.
Bueno, jo no el conec i no puc explicar, però les seves accions no semblen gaire coherents.
Doctor Estivill, un plaer tenir-lo avui en aquest estudi. Ja saps que aquesta és casa teva, tot pots tornar quan vulguis. I aquest partit de tennis que avui has hagut d'ajornar, doncs mira...
Venia al gimnàs.
Sí, el temps tampoc acompanyava. Una abraçada i fins molt aviat.
Fins la propera.
Moltes gràcies. Fem una pausa i de seguida continuem amb el Carles Mongrot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte.
El suplement, amb Roger Escapa.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Miri, Mr. Police, tot això és per la meva filla. Bon menjar de casa, good food, amb denominació d'origen i indicació geogràfica protegides.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
Oi que sona bé quan Barcelona millora? Àrees de joc, zones verdes, carrils bici, poliesportius, biblioteques, habitatges públics. Informa't de totes les actuacions a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
Avui tenim un convidat extra especial.
Els col·les haurien de fer més això, tu.
La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món.
Quina és la probabilitat que estiguem aquí? Una entre 200 milions.
Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. Ens acompanyeu al garatge?
Quequi, nova temporada. Dimarts a la nit, el 33, i a la plataforma 3CAT.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
L'11 de setembre de 1714, Barcelona va caure després de més d'un any de setge per les tropes hispano-franceses. La ciutat, que havia resistit heroicament davant l'exèrcit borbònic, va quedar devastada. El després, els mesos següents, van ser terriblement durs i amargs. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
Avui parlem de peus de porc. Què diu l'enciclopèdia a Jordi Vilà que hem de fer si ens animem a cuinar peus de porc?
Un restaurant caníbal a Berlín.
Aviam. Ets bullits, polits, tot això. Va.
El que diu l'enciclopèdia no ho sé.
No, ets tu la
ui.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Dos quarts i mig de 10 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Carles Monguerol, l'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriols. És un cap de setmana en què Donald Trump continua sent protagonista i marcant l'agenda, fins i tot la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que avui, en una entrevista a La Vanguardia, s'ha pronunciat sobre el paper d'Espanya també en aquesta crisi diplomàtica amb Groenlàndia i la possibilitat d'enviar tropes espanyoles a l'Àrtic.
Una invasión de Groenlandia por parte de la administración estadounidense haría a Putin el hombre más feliz del mundo, porque de alguna manera legitima su invasión y su acción unilateral y cuestionamiento de la integridad territorial de Ucrania, y dos, porque sería la carta de defunción de la OTAN.
Anem primer amb aquesta crònica internacional i després també ens fixarem amb aquesta trobada que té avui Alberto Núñez Feijóo del Partit Popular. Endavant, Núria, perquè és evident que el taulell ara mateix és internacional, eh?
Totalment, i ho seguirà sent perquè, bueno, perquè porta un any Donald Trump al a la Casa Blanca, i malgrat que va dir que no seria un polític que es fixaria en l'escena internacional, sinó que la seva política o el seu moviment MAGA era més aïllacionista, si repassem totes les accions que ha fet, que avui els diaris ho fan perquè fa un any de la seva presa de poder, ha estat doncs, en l'escena internacional i, a més, imperialista. Jo crec que no sé com acabarà això de Groenlàndia, perquè el fet de que s'enviïn tropes, que n'han enviat poques, és més aviat simbòlic, als països europeus, allà sembla que no està afectant a les intencions de Trump, i crec que si al final no arriben a un acord perquè ell prengui el control de Groenlàndia, que és el que vol, pot ser que acabi plantant-se allà, i no veig Europa amb una confrontació militar amb Estats Units, per molt que retòricament li plantin cara, que ja està bé que ho facin, perquè no pot ser d'una altra manera, però em sembla que en aquest sentit Dinamarca i Groenlàndia tenen les de perdre davant de les seves intencions. I aquí Pedro Sánchez està aprofitant també el context per marcar perfil i per fer més política internacional o intentar influir en la configuració de l'opinió que pot tenir de cara a fora la Unió Europea, que això és un paper que normalment Espanya no havia jugat, sobretot anteriorment amb Mariano Rajoy, i ell en aquest context doncs, ha vist l'oportunitat de fer-ho i també com a presentar-se com a antídot d'aquesta onada d'extrema dreta que segueix a Trump. En aquest sentit, ell juga les seves cartes i a través de la política internacional també intenta doncs, fer batalla cultural a la política interna.
Oriol, Marta i Carles.
Fa molt bé la Núria de recordar el que feia Mariano Rajoy quan era president del govern espanyol, perquè durant la presidència de Mariano Rajoy va esclatar la guerra de Síria, que va generar més d'un milió de refugiats, i Mariano Rajoy en privat repetia aquella frase de "a mi el que m'interessa és Sòria, no Síria", i crec que és diametralment oposat al que fa Pedro Sánchez, que a l'escena internacional sempre li ha atorgat una importància rellevant, sempre s'ha sentit còmode en fòrums internacionals, segurament perquè parla bé l'anglès i perquè és una persona que té entrada empàtica amb alguns dels líders mundials, especialment en el camp socialdemòcrata, però també és una persona respectada per Ursula von der Leyen, que com bé sabem ve dels conservadors alemanys, i en aquest sentit, si Pedro Sánchez vol aguantar fins al 2027, en el cas que pugui fer-ho sense pressupostos i en minoria parlamentària, ho farà perquè es pot erigir com un dels líders de la rebel·lió contra Donald Trump, com algú que vol fer de frontera entre l'onada autoritària que ve i el manteniment d'un cert statu quo que està en perill, perquè, com deies tu, Roger, abans, hi ha països de l'OTAN que es veuen amenaçats pel cap de l'OTAN. En aquest cas, als Estats Units i a Groenlàndia hi ha molt més en joc que no pas el futur de Groenlàndia. Hi ha també el futur de l'OTAN en joc, el futur, en certa manera, d'Occident en joc, i també de tot el taulell internacional, perquè ens podem trobar en un escenari en què els tres grans imperis, que són els Estats Units, Rússia i la Xina, poden ampliar les seves fronteres de manera agressiva. En el cas de Rússia ja ho va provar amb Ucraïna, en el cas dels Estats Units ho està intentant amb Groenlàndia, i la tercera peça del tauler és si la Xina s'atreveix a fer algun moviment a Taiwan. i en el cas de que els tres moviments acabin sent consensuats per les tres grans potències, vol dir que hi ha una sèrie d'actors rellevants al món, com és el cas sobretot a la Unió Europea, que quedaran en fora de joc, i s'està intentant que no sigui així, malgrat que la Unió Europea té, crec, poques cartes per jugar davant de l'agressivitat de Donald Trump, sobretot perquè són 27 veus i cada pas ha de ser consensuat per tots ells, i sabem que hi ha submarins de Donald Trump dins de la Unió Europea.
Trump, l'últim moviment, és la nova amenaça aranzelària. A partir del mes que ve imposarà aranzels addicionals, diu, del 10% a 8 països europeus, la majoria comunitaris, Dinamarca, França i Alemanya, però també el Regne Unit i Noruega. Però és que a partir del mes de juny seran els 25% fins que els Estats Units es quedi amb Groenlàndia. De moment sembla que Trump aposta per la negociació agressiva, per la compra de l'illa, però bé, és evident que també deu tenir els míssils i els tancs a punt per si de cas, o si més no fer-ho veure. Marta, endavant.
Sí, és un bon anàlisi. I jo crec que, per exemple, ara dia la Núria, que és més simbòlic, no?, les tropes que s'han anunciat per part de França, Suècia, Alemanya, Noruega, etc., i que potser també entra ahí l'estat espanyol. I jo, pel que tinc entès, parlant amb gent que coneix bé la realitat internacional, ja no només és per manar un missatge a Donald Trump, sinó també perquè si n'hi ha algun moment en el que Estats Units decidís atacar per la força a Groenlàndia i n'hi ha exèrcits d'aquests països, ja no és atacar a una illa o un país que està annexionat a un altre de la Unió Europea o de l'OTAN, sinó que és directament a l'OTAN. I per això les repercussions que pot tindre. És un poc com per a fer pressió en aquest sentit. Però és cert que jo crec que ara la Unió Europea ha estat molt amagada. De fet, encara continua sent prou tímida amb tot el que està passant. No condena directament quines són les intencions de Trump, com si ho ha fet amb Putin, no? O, per exemple, ara amb l'Iran, que amb sancions, etc. Però no s'atrevís a donar aquest pas per la força i pel poder i per la dependència, per desgràcia, que sí que tenim dels Estats Units. No? Jo crec que això és la clau. I ara tots els països intenten reposicionar-se, no? Pensar quina és l'estratègia que han de mantindre, però jo crec que ara potser és massa tard per fer aquesta estratègia europea. S'està parlant també, no?, d'aquesta possibilitat de tindre un exèrcit europeu i del que implicaria, però jo crec que és molt difícil, perquè ho hem vist de les negociacions dels 27, per a tres coses molt menys importants, que tothom se fiqui d'acord, perquè a més Donald Trump té aliats molt poderosos a la Unió Europea, començant per exemple Meloni, que ha estat un poc crítica, però ha suportat els moviments que ha fet Trump, per exemple, a Venezuela, seguint per Orbán, i té gent que està disposada a seguir amb aquesta estratègia, no només de governants de països europeus, sinó també, per exemple, de Mark Rutte, no?, del president, del secretari general de l'OTAN, que bàsicament està aplaudint tot el que està fent Donald Trump. Ja ho va fer a la cumbre de la Haia l'any passat, dient que era el seu papi i que tot el que estava fent era perfecte i que era un gran líder, i ara una altra vegada continua amb aquesta direcció. Clar, si aquesta és la resposta del mandatari màxim de l'OTAN, què es podem esperar?
Endavant, Carles.
Aquí el Pedro Sánchez em sembla que està buscant un reconeixement de prestigi internacional, opinant de coses que van més enllà del propi territori espanyol, sabent que quan diu coses raonables li donaran la raó. Tot el contrari del que passa aquí a nivell intern, diguéssim, o domèstic. Per què? Home, doncs perquè, per exemple, amb tot el tema del finançament, de la proposta de finançament, que és obvi que totes les comunitats milloraran, es troba de que només per haver-ho parlat amb els Junqueras i no haver-ho parlat amb totes les comunitats, ja automàticament se li posen de cul. Per contra, a nivell internacional, assolir un cert prestigi, perquè diu coses raonables, lidera, per tant, més enllà de les fronteres, una certa capacitat d'influència. Jo crec que això és el que, com dèieu abans, pensa que el pot ajudar a acabar la legislatura en una situació tan precària com té a nivell domèstic, no? I d'altra banda, suposo que ho fa amb la consciència de saber que el Donald Trump farà el que li donarà la gana. O sigui, estem aquí amb un ordre mundial, si tinguéssim que acceptar que hi ha normes que serien les lleis que s'han de complir, com vaig dir fa pocs dies, per al Trump aquestes lleis són suggeriments, no són qüestions imperatives, és a dir, se'ls pot passar per un talidor ni la gana, i això també crec que el Pedro Sánchez en deu ser conscient, però com que no saps quin serà el proper moviment que farà l'altre, per què? Perquè com fem un partit d'escacs, tu saps que a l'alfil el podrà moure en diagonal, però ell, si fa falta, el Trump el mourà com si fos una torre endavant. M'imagino que assumeix el Pedro Sánchez el fet de dir faré un discurs coherent que obtingui el vistiplau de la resta de líders europeus, i això em donarà un prestigi, potser a nivell espanyol també, independentment de la reacció que tingui l'altre, si en aquest altre, com dic, el senyor Trump, que fa literalment el que li dona la gana, no? O a les bones, com va dir de Groenlàndia, no? O a les bones, o d'una manera molt més complicada, per no dir violenta. I aquesta crec que és la realitat. Mm.
Sobre Groenlàndia, voleu afegir alguna cosa més? Perquè, si no, hi ha un parell de documents de l'entrevista que avui publica La Vanguardia amb Pedro Sánchez, crec que podríem comentar, també.
Digues,
Núria.
Sí, que també, és que ahir llegia Jordi Baquer, que és especialista en relacions internacionals a l'Ara, que feia la reflexió de, al final, Groenlàndia és fruit també del colonialisme europeu, no? I que hi ha molts territoris d'ultramar, diguéssim, que en aquest context d'expansionista d'Estats Units cal veure fins quan la població europea doncs estarà disposada a assumir costos per defensar aquests territoris, si arriba realment aquest punt de conflicte que parlàveu, armat, si realment doncs, Trump es planta allà amb l'exèrcit.
Però i que després també hi ha una història que molts groenlandesos als Estats Units l'han vist com un país amic i protector i que tenen un vincle amb els Estats Units. Aleshores,
clar.
Que l'hostilitat els arribi des del país protector i el germà gran, el xoc cultural és enorme. Un sentiment pro-americà que potser en altres comunitats europees doncs, no hi és, començant pel cas de l'Estat, no? que té aquesta relació doncs, ambivalent amb Espanya amb els Estats Units i que en el cas de Dinamarca crec que aquesta relació d'agressió és diferent.
Jo crec que és prou diferent.
Ai, perdó.
Sí. No, és diferent en la mesura que en aquest cas un país que sempre ha estat més o menys amic, que té la potència cultural que té la potència que té sobre el nostre imaginari, al final feliç, que deia abans el doctor Estivill, tan nord-americà, doncs Donald Trump el que ens està explicant és que de final feliç no n'hi ha cap de previst. I a banda també hi ha una qüestió que, si saps una mica d'història i mires què va passar fa 100 anys, fa 100 anys també hi havia una persona que pensàvem tots, bueno, en aquell moment no pensàvem ningú en primera persona al plural perquè no hi érem, però quan Hitler volia expandir-se amb l'argument de l'espai vital i també volia tenir colònies alemanyes i veia que el món doncs, anava cap a unes grans potències i ell demanava tenir més presència física arreu d'Europa i va una sèrie de dirigents democràtics occidentals, sobretot a Europa, que no sabien aturar-lo i que deien, no, que enveixi Polònia si vol, que s'ho quedi, que es quedi els Sudets. Com va acabar allò? Tiros.
Avui parlem de coses no sé si més amables, però més... que ens toquen una mica de més a prop, potser. El Partit Popular reunit a Saragossa per exhibir unitat contra el finançament pactat amb Esquerra i entre alguns barons que aposten per negociar amb Hisenda. Sobre aquesta qüestió, Pedro Sánchez creu això.
Que ninguna comunidad autónoma va a decir que no a este nuevo sistema de financiación autonómica, porque cumplimos también con ese compromiso que asumí ante todos los presidentes y presidentas autonómicos, y es que ninguna comunidad autónoma iba a recibir menos de lo que tiene. Todas reciben más, todas ganan.
Demà hi ha la reunió de Pedro Sánchez amb Alberto Núñez Feijóo, precisament a la Moncloa, amb l'agenda internacional a l'ordre del dia, això sí, però és evident també que l'acord de finançament que va presentar fa uns dies amb Esquerra planarà en aquesta trobada i que avui el PP doncs, intenta tancar files amb els seus barons perquè no acceptin aquesta pluja de milions, que d'un costat segur que és benvinguda, però que de l'altre els genera contradiccions polítiques per tombar Pedro Sánchez. Marta.
Sí, de fet, ese és el problema que té el Partit Popular. Ara, quan en aquesta trobada d'avui a Saragossa, el PP no hi serà amb un contraprograma ni una proposta alternativa al que fa la ministra d'Hisenda, perquè saben que cadascuna de les comunitats que tenen, que presidixen, té uns interessos contraposats. Aleshores, el que vol Juanfra Pérez Llorca, el president valencià, no és el mateix que el que vol Alfonso Rueda, el president gallec. Cadascú vol que n'hi hagi uns criteris objectius per a que la seva comunitat autònoma siga la beneficiada. Aleshores, el PP sap que ahir té un problema prou gran i no vol enfrentar els seus propis barons. Aleshores, només n'hi haurà un compromís de que no van a fer complir aquest acord o alguna cosa més genèrica pel que ens van contar perquè no volen, per aquest motiu, fer una proposta que solivientaria aquestes ànimes, no?, que n'hi ha dintre del PP i aquests interessos contraposats. Encara així, en el PP diuen en Gènova que quan, si Alberto Núñez Feijó arriba a la Moncloa, n'hi haurà una proposta alternativa i que en menys d'un any trobarem un document. No és cert, perquè ja ho hem vist, de Mariano Rajoy, amb majoria absoluta, no ho va fer. No ho va fer perquè sabia que és un meló que ningú vol obrir perquè sap que és molt complicat. Aleshores, jo no sé molt bé què passarà, no sé si el PP cedirà o no, però els seus barons són conscients de que ara tenen una oportunitat, de que potser el model no els agrada moltíssim, però n'hi ha més recursos en joc. Per exemple, des del País Valencià, jo sí que tinc entès que el seu conseller d'Hisenda sap que és una bona proposta i no sé molt bé quina serà el resultat final, però en el fons estan d'acord en que aquesta és proposta d'ara és millor que la que està caducada i que quan arribi el moment potser sí que si n'hi hagi una pressió interna per abstenir-se o no sé molt bé quina serà l'estratègia, però que en el fons els interessa. I evidentment en la reunió de demà sí que s'abordarà la financiació autonòmica. Ens ho van dir també des de l'equip de Feijó, perquè també volen ficar això com un dels elements més confrontatius, perquè saben que en el tema internacional, malgrat que diguin el contrari, estan prou d'acord amb el que diu Pedro Sánchez.
Aquí, és que a mi em dóna la sensació a vegades que en política, i darrerament més que mai, no és tan important el que es proposa, sinó qui ho proposa. Inclús, potser hauríem de fer com els originals de novel·les que es presenten als concursos, no? Amb sobre tancat i sense saber qui ha fet aquesta proposta. Perquè potser dirien que sí, però ah, no, és que això ho ha fet l'oposició. Hòstia, doncs ara dic que no. Aquí han sortit tots amb trompa a dir que no. Per què? Perquè la proposta ve d'Esquerra Republicana i del PSOE. I per això diuen que no. I és curiós, no?, perquè saben que els beneficiaria, si res més no, perquè estem parlant de diners i estem parlant que la teva comunitat autònoma també rebrà més diners. Oh, però com que ho ha proposat Catalunya, perquè ja barregen aquí Esquerra, independentisme, Catalunya, tot és el mateix, amb PSOE, aleshores dic que no. Escolta'm, provem-ho, fem les propostes sense saber qui és el pare de la idea i potser trobaríem moltes sorpreses de que votaries coses que no ho han proposat els teus.
Un minut per la Núria i un minut per l'Oriol.
Sí, jo crec que la foto d'avui és per fer front comú políticament, no? Però estic d'acord amb la Marta que al final el que li passa al PP és que si es posa a detallar una proposta de finançament no se'n surt perquè els seus barons tenen interessos contradictoris. No és el mateix el País Valencià que Galícia o Andalusia, perquè necessiten un model de finançament diferent. A partir d'aquí, jo crec que el que fa el PSOE és jugar amb aquestes contradiccions internes quan la Montero els hi proposa fer reunions bilaterals perquè entrin en contradicció ells quan vagin a parlar amb Hisenda i també quan els diu allò de, bueno, si voleu us podeu quedar en el model antic i renunciar als diners de més que porta aquest model. Tot i així, jo crec que és molt difícil que se'n surti el PSOE amb l'intent aquest de girar el relat, perquè realment, escoltant el Consejo de Política Fiscal i Financera, tots els barons del PP van a la una dient que això és de l'independentisme i que aviar per Catalunya i el menú del dia per la resta d'espanyols que va dir la consellera andalusa Carolina Espanya.
De tot això, l'única conclusió que podem extreure és que hem tornat més o menys al 2009 pel que fa a discussions de finançament i una mica més enrere pel que fa a qüestions competencials. Estem exactament en el mateix debat post-Estatut de Catalunya, amb aquella clàusula famosa de Francisco Camps a l'Estatut valencià que venia a dir el que tingui Catalunya jo ho vull també per mi. El que passa és que aquesta vegada el nivell d'arguments és tan inframental que hi ha presidents autonòmics que estan disposats a renunciar a diners per no donar la raó a Oriol Junqueras i a Pedro Sánchez. I a mi em sembla que això és castigar la ciutadania pel simple fet de que un acord no l'has fet tu. I jo, sincerament, no sé com això no pot no ser castigat a les urnes.
Marta.
Sí, no res, això, jo estic d'acord amb els companys. Al final, la posició no és fàcil i jo crec que ara la primera qüestió, que era parlar al Consell de Política Fiscal, després votar-se, que ja algunes autonomies del PSOE no estan d'acord, encara així jo crec que sí se sortirà, però quan arriba al Congrés, ahí serà complicat, no només per Junts, com hem parlat, i no només pel Partit Popular, sinó també pels partits que estan alguns dintre de Sumar.
3 minuts per les 10, ho hem de deixar aquí amb la Marta Monforte, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i el Carles Monguilot. Puntualment estarem informats del que donin de si aquestes trobades, aquestes properes hores a l'antena de Catalunya Ràdio. Ens acomiadem amb la música del Puffer on Drac Màgic, en honor a l'Estivill, amb Fals Terbo, amb una peça que tots hem cantat i hem plorat. Farem una pausa, arriben les notícies de les 10 i serem fins la 1. De seguida connectem amb Londres, amb els companys de la Setmana Tràgica, que em diuen que tenen ganes de comentar la xiulada al Bernabéu d'ahir.
No m'estranya.
Cuideu-vos, que vagi molt bé.
Que vagi
molt bé.
Ara tornem. Que vagi bé.
El suplement, amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Moca. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
012, la millor resposta.
M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
Com li va la cerca de feina?
Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
Ah.
A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
No sabia que el SOC feia tot això. I aquesta formació la pot fer tothom?
Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció... Que
els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana, amb Eva Compte.